Eleccions municipals del 28 de maig. Entrevistes als candidats a la Cala Ràdio.
Van passant els dies i cada cop tenim més a prop les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Falten exactament 19 dies i continuem amb la ronda d'entrevistes als diferents candidats a l'alcaldia de l'Ametlla de Mar. Recordem que aquestes entrevistes les podeu escoltar per la ràdio i també pel YouTube, les podeu veure en imatge. Torna avui per Junts per l'Ametlla. Tenim la seva candidata, Eva del Amo. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Comencem amb una breu presentació de vostè, la seva experiència i també doncs, el vincle, no?, que té amb el municipi.
Bé, jo actualment, bueno, i de fa molts anys, treballo a una gestoria local. Bé, ja fa potser uns 20 anys aquí al mateix poble. I a banda de la meva experiència professional, doncs, que seria assessoria fiscal i comptable i tal, la meva passió al final és la política, que és el que m'he estat dedicant també paral·lelament durant molts anys. Soc regidora de l'Ajuntament des de fa 12 anys, des del 2011, i bé, la veritat que sempre he estat molt involucrada en pel que fa a la vida social del nostre poble. Soc sòcia de la sala de la societat, soc sòcia del club de tennis, membre del club de femení de pàdel, també he estat membre de la junta, de totes les juntes de les AMPES, des de la llar d'infants, quan les xiquetes eren menudes, l'escola, quan van passar per allà, i ara que estic com a tresorera a l'institut, a l'AMPA de l'institut. També he sigut membre de la Junta del Racó del Jove, membre de la Junta de la Colla Castellera, els Xics Clareros, que, com recordeu, se va dissoldre fa uns quants anys, membre del col·lectiu de la gimnàsia rítmica. Molts d'aquestes associacions, pues, sempre involucrades i sempre participant, sobretot pel fet de ser mare, no?, que és el que més aviat te fa participar en moltes coses. Bé, suposo que molta gent ja ho sap, estic casada en l'Enric, de fa ja molts anys, i tenim dues filles, una de 20 anys i l'altra de 15. Bé, la nostra vida sempre ha estat aquí a l'Ametlla, vivim ja des de fa... Pues ja fa 26 anys que ens vam casar i bé, nosaltres som gent que estem molt, molt involucrats en tota la manera de viure del nostre poble. És la nostra manera de fer, sempre estem intentant ajudar. Nosaltres, sobretot, a mi m'agrada molt el tracte amb la gent i bé, és això el que em porta a col·laborar constantment en entitats i sobretot també a dedicar-me parcialment, clar, ho he de coordinar en la meva feina laboral, però és el que em porta a participar com a la vida política del nostre poble. Com comentava, bueno, soc la regidora des del 2011, uh-huh. Ara actualment soc consellera al Consell Comarcal pel grup de Junts i fins fa uns mesos vaig ser coordinadora comarcal de Junts per Catalunya. Càrrec que me vaig deixar crec que va ser l'agost, setembre, quan ja vaig decidir implicar-me molt més en la vida política local al ratificar-me com a candidata per les properes eleccions.
Mm-hmm. Junts per l'Ametlla és un partit que forma part actualment de l'oposició. Quin és el context d'aquest partit?
Pues bé, la trajectòria és un partit que se va constituir fa molt poc. En un començament vaig entrar al govern o a l'oposició com a l'antic PDeCAT. Bueno, no antic, sinó que encara existeix, però és una quan se va dissoldre el partit, pues vam voler formar part d'aquest nou projecte de Junts per Catalunya. I bé, la realitat és que estem a l'oposició, fem tasques de fiscalització de l'equip de govern, de control de la gestió municipal, i bé, fins ara és este el nostre paper, l'opció més, més negativa, potser, no?, de tota la gestió, perquè som els encarregats de mirar una mica en lupa de que la gestió sigui la correcta.
Quin és el balanç que fa Junts per l'Ametlla d'aquests 4 anys de l'últim mandat? Quina nota posa l'acció de govern?
Bé, jo personalment crec que la nota no supera l'aprovat. La gestió ha sigut bastant fluixa. Sempre ens recorden que ha sigut una legislatura marcada pel Covid. Quan no hi ha Covid hi ha el temporal Glòria, quan no hi ha el temporal hi ha la guerra d'Ucraïna. Bé, són tot excuses que, evidentment, no només l'Ametlla ho ha passat, sinó que tothom ho ha tingut que gestionar d'una manera o d'altra, i són excuses que justifiquen una mica la ineficiència i la ineficàcia i falta de gestió, no?, al final de l'equip de govern. Se mostren constantment sense cap full de ruta. La improvisació és la tònica dominant. En quan hi ha una denúncia a les xarxes, doncs s'actua envers aquesta denúncia. O hi ha una queixa, doncs s'actua envers aquesta queixa. Clar, això no es pot gestionar un govern d'aquesta manera. Cal una ruta, cal tindre uns objectius i un programa que s'ha de seguir. I, evidentment, s'ha de fer cas d'aquelles denúncies puntuals que puguin haver als mitjans, però sense perdre de vista el teu full de ruta. Alguns dels exemples que podríem veure en aquesta falta de gestió o en aquesta gestió que no és la que es caldria, per exemple, pues comencem ja des de l'aprovació del POUM, l'últim POUM que tenim actualitzat. És un POUM que va fer l'equip de govern actual, Esquerra Republicana, i que de fet ha provocat un seguit de contenciosos i reclamacions importants. Quan se fa un POUM que és necessari perquè cau l'anterior i no se mira de fer d'una manera correcta i, a més, sense seguir els preceptes de l'anterior secretari que hi havia en aquell moment, pues, clar, veiem que, per exemple, tenim una reclamació de 50 milions d'euros sobre la taula i altres contenciosos que han anat sortint i que segurament aniran sortint perquè no s'estan fent bé les coses. Va haver ara fa poc l'aprovació d'un pla parcial referent a aquest tema i això provoca més contenciosos. Per tant, algo que elaboren ells, el POUM de l'últim POUM, el que tenim ara en marxa, provoca més problemes que solucions. Un altre punt, el conveni d'expropiació del Bon Repòs. És un conveni, recordem, 2.600.000 euros, que creiem nosaltres que és un import excessiu. I no sabem per què aquesta quantitat és la que s'ha arribat a conveniar, perquè la família en qüestió no tenia cap dret a indemnitzar i, per tant, evidentment, s'havia de fer el pagament de l'expropiació, evidentment, però en uns altres termes hagués sigut un import molt més inferior, evidentment. En referència al conveni este del Bon Repòs, pues bé, la justificació és la que és i per pagar-ho compten en que hi ha una sentència favorable a l'Ajuntament de 3.800.000 euros que no hem pogut cobrar, hi ha una venda d'una parcel·la del sector 22B1 que no hem pogut vendre, se pretén vendre parcel·les de la zona educativa que tampoc no s'han pogut executar, i la veritat és que aquests 2.600.000 euros no sabem com se podran arribar a pagar. Un altre punt polèmic, la llicència del Lidl. Recordem que el Lidl, històricament, des de que Esquerra està al poder, era una prioritat que sobre el cadàver d'Esquerra se podria obrir o es podria donar llicència a este supermercat. Bé, ara se suposa, bueno, ara se justifica dient que és molt positiu l'obertura d'este supermercat, no? Llavors, clar, tampoc no veiem massa lògic aquest canvi de raonament. Primer és inviable i després se vanaglorien de l'obertura d'este centre comercial. Un altre tema importantíssim i que provocarà molts mals de caps és la construcció de la biblioteca. El projecte, en un inici, s'aprova i se licita per 640.000 euros en IVA inclòs, que evidentment ja, al moment de l'aprovació del projecte ja es va avisar de que seria totalment insuficient. Un edifici de 1.000 metres quadrats no es pot construir en 600.000 euros. És impossible i és inviable. Això porta que s'amplia el pressupost 400.000 euros més en un inici i ara se veu ampliat en 300.000 euros més. O sigui, la construcció de la biblioteca de 1.000 metres quadrats pujarà ara per ara 1.300.000 euros aproximadament. Clar, això no se sap com se podrà fer front, perquè caldrà una nova licitació. Si un projecte està licitat per 600.000 euros, no es pot ampliar en esta... No és un 20% que pot permetre la llei, és més del doble del que era en un inici. Tenim aquí un altre problema molt important que s'haurà de fer front en un futur i no se sap ben bé ni si caldrà fer una nova licitació, ni com se podrà acabar, ni quan se podrà acabar. Per tant, tenim un problema damunt de la taula. Altres temes de gestió del dia a dia, el tema de la policia local. Constantment estem denunciant la falta d'efectius. Primer, anunciaven que hi hauria una ampliació en quatre places de policia local. Ara sembla ser que només seran dos. El tema de l'ambulància, un servei bàsic i prioritari, un servei a les persones, que en principi ha de ser un servei de 7 dies, les 24 hores del dia. Això està molt lluny de la realitat. Hi ha dies que no hi ha servei, hi ha dies que sí, no se sap ben bé si estiran a la nit de guàrdia o no estiran perquè no hi ha prou personal. És un tema també molt important de gestió que caldrà resoldre. Tirant cap a la part més econòmica, a l'octubre passat, per exemple, se demana un préstec de 2.775.000 euros per fer front al pagament del solar, de l'ampliació del CAP, per exemple, o al pagament de la quota de l'expropiació del Bon Repòs, etc. I altres despeses, al pagament d'alguna sentència també condemnatòria, etc. Ara, al març d'aquest any, del 2023, se torna a demanar un altre préstec d'un milió i mig d'euros. I, evidentment, això va de la mà d'un pla d'ajust que, este pla d'ajust, provoca que pel 2024 se prevegui una pujada d'impostos del 10% de l'IBI, per exemple, o del 20% d'escombraries, entre altres impostos que caldrà pujar si es vol fer front al pagament d'este milió i mig. Bé, doncs és tot un seguit d'exemples que en tindríem molts més, però que no em vull... Tinc altres coses a dir i, evidentment, no em vull centrar només en això. Són exemples que diuen realment la gestió que s'ha aportat des de la majoria absoluta i el recolzament de... Majoria absoluta d'Esquerra amb el recolzament d'Entesa. Per tant, la conclusió és que l'equip de govern no aprova la legislatura.
Anem a parlar ara de la vostra candidatura, quina és i quina llista, no?, porta Junts per l'Ametlla per aquestes eleccions.
Pues bueno, divendres passat vam fer la presentació de la nostra llista. Som 22 persones, al final, els que conformen la llista, 11 dones i 11 homes, i que representen tots els àmbits del nostre poble, des del sector turístic, restauració, activitats turístiques, etc. Passen pel sector pesquer i pel sector de serveis. Per tant, bueno, tenim una visió molt àmplia o total de tota la gestió econòmica que es pugui fer al nostre poble. És gent, sembla que sigui el que es porta ara, però és que és així, és gent molt normal i corrent, un veí que tenim al carrer i que hem vist durant tota la vida que és d'aquí del poble i que la pots tractar i que la pots parar i que la pots parlar i t'escoltarà i que t'hi dona la confiança i evidentment això és un plus, l'accessibilitat a la gent i als membres de la llista, però evidentment és un plus que s'ha de tenir en compte. Pel que fa a les edats, pues, tenim representació, molta representació de gent jove, l'Albert, l'Aina, l'Ariadna, la Sarai, la Cande. També tenim representació de gent més gran, com la Rosita o Josep, i bé, la resta, pues, que estem ja potser a la mitjana edat tirant més cap amunt. Però bé, la veritat és que som gent normal i corrent del poble, caleros, de tota la vida, honestos, propers, sobretot propers, perquè crec que això és bàsic. En la gestió local i de política municipal és bàsic ser proper. La gent, si et troba, al final, si ets alcalde o regidor, no ets de 8 a 3. L'alcalde és alcalde les 24 hores, els 7 dies de la setmana. Per tant, si te troben un diumenge a les 7 de la tarda passejant un logos i et volen vindre a dir que tenen un problema, pues, evidentment que l'has d'escoltar i l'has d'atendre. No hi ha horaris en este ofici, eh? I per tant has de ser molt proper i bé, gent de confiança, amb vocació de servei, per això comentava que has de ser proper, amb ganes de voler solucionar des dels grans projectes o des de les grans preocupacions a nivell urbanístics o a nivells econòmics i importants, fins a la gestió del dia a dia, des de la cera que està en mal estat i la padrina no pot baixar de la cera perquè pot caure i es pot trencar la cadera. Des d'aquesta reparació de cera o de les herbes del parc o de qualsevol cosa que sembla que tingui menys importància, però que, clar, qui ho patix sap la importància que té. I al final, bé, no hi ha només grans problemes pel que fa a urbanisme o a temes econòmics. Hi ha grans problemes a nivell de dia a dia i hem de ser un equip de gent que tinguéssim voluntat de solucionar aquests problemes. Al final, bueno, és un equip i treballem com un equip. També és una característica que tenim. La nostra forma de treballar no és, no és en forma piramidal, que allí hi ha un cap i aquell cap, que en aquest cas podria ser jo, mana i ordena. No, és un grup de persones que tots aporten les seves idees, els seus projectes, i entre tots decidim, valorem quines prioritats hi ha i quines poden ser menys prioritàries i potser s'han de quedar una mica en un pla secundari. Bueno, al final, crec que som un grup de persones oferim una altra manera de fer, una altra manera de pensar i altres prioritats de les que hem estat veient aquests últims anys i sense cap motivació més que la de millorar el dia a dia del poble i mirar de millorar la qualitat de vida de tots els caleros i caleres.
Què proposa el partit concretament? Repassem, si li sembla, els diferents punts del vostre programa electoral. Per exemple, podríem començar parlant, doncs, de turisme i comerç.
Bueno, nosaltres el programa ja ho veureu quan se podrà començar a repartir, que ja està aquí el dissabte, ja crec que ja podrem repartir-ho per tot el poble. Uh-huh. I el nostre programa, a part que està repartit en àrees i en sectors, evidentment, està dividit en projectes i actuacions a fer a curt plaç, a mig plaç i a llarg plaç. Perquè hi ha activitats o actuacions o projectes que caldrà fer de forma immediata només entrés a fer la gestió municipal. Hi haurà altres que s'hauran de projectar a llarg plaç per la envergadura o per econòmica o inclús del mateix projecte. Per tant, ja us avanço això, que serien, tot el programa està dividit en actuacions temporals en base a la dificultat i a la prioritat que nosaltres li hem donat. A part d'això, tenim tres pilars fonamentals que es basa el nostre programa, que és la transparència, el manteniment i la seguretat. Pel que fa a la transparència, el primer que volem fer seria una auditoria econòmica per veure realment, finalment i certificadament, podríem dir, l'estat dels comptes en què està, l'estat de salut econòmica del nostre ajuntament. A més, també volem informar de quines són les actuacions judicials, quins contenciosos administratius ja interposats a l'actualitat i en actiu, i també mirar i treballar per resoldre alguns d'aquests contenciosos o algunes d'aquestes actuacions judicials que segurament amb diàleg i sentant-nos amb l'interlocutor pertinent és possible que més d'un se pugui solucionar sense haver d'arribar al judici, no? Que és el que sembla ser que sempre s'està fent en aquests últims anys. L'altre punt important que comentava és la seguretat. També ho he comentat abans. La falta de seguretat és palpant. La gent té un sentiment d'inseguretat permanent per diverses qüestions i crec que una de les possibles solucions, evidentment, seria reforçar la seguretat ciutadana en un nombre d'efectius policials suficient i també buscar la coordinació dels Mossos d'Esquadra, que també podem fer ús com a membres, clar, de la policia de proximitat. I després un altre punt que és molt important i que potser no se li dona massa importància pel que hem vist últimament, durant aquests anys, és el tema del manteniment. Estem en un poble turístic, però no només perquè és un poble turístic, perquè jo com a ciutadana de la Cala, si surto al carrer, vull veure els carrers nets, els jardins arreglats i tot en bones condicions. Però és que si nosaltres estem venent un poble turístic, el que no podem fer és posar a les xarxes fotos idíl·liques del nostre poble i quan ve el visitant, el turista, topi en la realitat de que està en un poble deixat i en molt males condicions. Per tant, un dels punts fonamentals seria la millora en la planificació anual del manteniment i l'execució d'aquest manteniment i neteja del poble i de les seues urbanitzacions, evidentment. Les urbanitzacions també és un tema molt important perquè pensem que, a part de que viu molta gent durant l'any, a part d'això és on se concentra la part turística. Hi ha moltíssim habitatge turístic i, evidentment, s'ha de donar una imatge ben cuidada del nostre poble. A banda de la millora dels carrers i dels jardins i places, un tema molt important és la millora i el manteniment dels equipaments esportius. El pavelló, el poliesportiu, el galetet i el CEM. El CEM és una instal·lació esportiva que al seu moment va ser referent al territori i que ara presenta un estat de deixadesa molt preocupant. I quan voldrem començar a arreglar, a posar una mica en marxa el CEM, pues la veritat és que segurament haurem de dedicar molts de recursos econòmics perquè la situació en què està és molt, molt greu, podríem dir. I a banda, bueno, un altre tema que seria les platges, també com a punt turístic, creiem que s'han de començar a arreglar els accessos i començar a mirar, a condicionar les platges des de primavera. Des de primavera començar-ho a arreglar tot i després proporcionar una neteja diària durant l'època d'estiu de totes les platges. És la imatge, és el que estàvem dient, venem imatge perquè som un poble turístic i ho hem de vendre així, neteja, manteniment i cuidar el detall de les coses. A banda d'aquests tres pilars que podríem dir de transparència, seguretat i manteniment, tenim altres projectes. Ja us ho dic, quan tindreu el programa a la mà veureu que tenim un desplegament important d'actuacions, però podríem destacar un que seria la construcció d'un edifici cultural, podríem dir, on ubicar, sobretot, on reubicar l'escola de música i que també pogués servir per a lloc per a assajar la banda de la Cala, una banda que va per tot arreu i que ara, pues, bueno, ara de fa temps pues, han d'assajar a un lloc pues, que tampoc no és el més idoni. Aquest edifici també podria servir, evidentment, per a entitats culturals, altres entitats, i poder fer una mica la cobertura de serveis, de falta de serveis que té, sobretot l'escola de música, perquè pensem que és un servei públic local. que té més de 100 alumnes, però que les instal·lacions s'han quedat petites, els accessos, els serveis d'emergències, per exemple, les sortides d'emergències, clar, no compleixen tampoc en la normativa i bé, creiem que és una aposta important que cal fer en previsió, sense córrer, però tindre el programa electoral. Un altre tema que preocupa molt, perquè ens vam quedar sense l'oci nocturn, perquè evidentment molestava als veïns i bueno, al final la realitat és que no tenim on ubicar l'oci nocturn, ara per ara, i la nostra proposta és buscar una ubicació consensuada, però en principi la nostra aposta seria ubicar el nou oci nocturn a la zona del sector 22B1, que és la zona de la policia local, les instal·lacions esportives, mirar d'ubicar a una parcel·la el més idònia possible, perquè creiem que aquest lloc o aquesta situació està prou al lluny per no molestar a massa gent, però està prou a prop per a poder accedir inclús a peu, si es vol. Bé, i un altre projecte que també tenim en ment i que creiem que és molt important és la millora del passeig marítim que va de l'Alguer a Pixavaques. La part de l'Alguer cap al moll està arreglada, se va fer per part de Ports fa un temps, però clar, la zona que tenim nosaltres competència està en un estat molt, molt deficitari i creiem que seria una aposta important també per a fer de cara al turisme i també per a gaudir en altres mateixos.
Havia comentat també les urbanitzacions, no sé si vol apuntar alguna cosa.
Bé, les urbanitzacions, justament vam tindre una presentació anteriorment i creiem que són molt importants al final les urbanitzacions per al conjunt del nostre municipi. I per això també apostem per fer la creació d'una regidoria d'urbanitzacions on poder gestionar tots els problemes directament amb les urbanitzacions, creant un lloc d'una atenció al ciutadà que pugui traslladar les propostes, els problemes, etc. La veritat és que les urbanitzacions són, sobretot la de Tres Cales, que és tan gran, presenta deficiències importants. Però bé, Calafat, Sant Jordi, Roques Dorades, totes estan una mica deixades i al final són caleros i caleres com naltros, com la resta del municipi i clar, també s'ha d'apostar per la millora d'aquests espais. Sobretot, al final, com a resum, som conscients de que hi ha moltes coses que s'han de fer i pocs recursos econòmics. Però apostem per fer projectes que siguin coherents i que siguin prioritaris. I al final el que no podem és fer projectes o grans projectes que provoquin més problemes que no beneficis, que, com podria ser, per exemple, la biblioteca, que és un gran projecte però que ara per ara el nostre poble no pot assolir. Per tant, projectes prioritaris i coherents.
Acabem amb l'última pregunta que faig a tots els candidats. Amb quina cosa no es permetria fallar si fos alcaldessa?
Pues jo crec que el més important és l'accessibilitat, que ja ho he comentat abans. És importantíssim que tothom que tingui un problema o un neguit o qualsevol cosa que cregui que ha de parlar en l'alcaldessa o en l'equip de govern, tothom pugui accedir. No poden vindre i trobar-se la porta als morros i no contestar i fer qualsevol requeriment i que passen les setmanes i que no tinguin resposta. Això crec que és molt important. L'alcalde, l'alcaldessa i els regidors han d'estar a disposició de la gent, no la gent a disposició de l'equip de govern. Som nosaltres, els polítics locals, els que hem de donar la cara i hem de mirar de millorar la qualitat de vida de tots els caleros i caleres. Per tant, l'única manera de poder saber quines són les necessitats que té la gent, les seus neguits, l'única manera és escoltar, i per escoltar els has d'atendre. És importantíssim la proximitat i l'accessibilitat dels càrrecs locals cap als veïns.
Molt bé, candidata de Junts per l'Ametlla, Eva de l'Amo, moltíssimes gràcies per venir i que vagi molt bé.
Moltes gràcies.